Comunitat XBM, el podcast de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona.
Benvinguts a Comunitat XBM, un podcast que neix amb l'objectiu de donar a conèixer el dia a dia de les biblioteques de la Diputació de Barcelona, el capital humà que el conformen i els projectes que proposen i duen a terme per a bibliotecàries, bibliotecaris i per a la ciutadania.
Comunitat XBM Podcast.
En aquest capítol us presentarem dos projectes que tenen com a finalitat contribuir des de les biblioteques a fomentar els objectius de desenvolupament sostenible. Les biblioteques públiques juguen un paper essencial i és una bona oportunitat per donar visibilitat a la feina de la biblioteca pública per millorar la vida de les persones i de les comunitats on s'ubiquen i com a agents de transformació del món, tal com apunta el títol de l'Agenda 2030 de l'ONU. El primer projecte es situa al voltant de la ruleta dels ODS, una eina de dinamització en format de joc de taula creada per la Diputació de Barcelona conjuntament amb la taula. Aquest joc, basat en la cocreació i la interacció dels participants, té la potencialitat de ser un recurs útil per a agents, entitats i administracions que treballen en l'àmbit de la generació de polítiques i projectes en el marc de l'Agenda 2030. Així doncs, en el marc del projecte Cultura Transformadora, desenvolupat conjuntament entre la Gerència de Serveis de Biblioteques i el Centre d'Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona, s'han celebrat 5 sessions al joc de la ruleta dels ODS en 5 municipis. Es tractava de sessions participatives dinamitzades per David Rosselló, on van participar direccions de biblioteca i tècnics i agents municipals. El propi David Rosselló, dinamitzador d'aquest projecte, ens dona més detalls sobre aquesta experiència.
La ruleta és un joc de taula, com podria ser un monopoli per entendre'ns, amb una capsa, unes fitxes, unes cartolines, un retolador i una ruleta, bàsicament. La ruleta el que indica és quan afegirà quins dels 16 ODS es treballen cada moment. I el joc consisteix, bàsicament, en veure fins a quin punt els tècnics i les tècniques de cultura i altres àrees dels ajuntaments apliquen en els seus projectes els ODS. Aquest és el punt de partida.
A continuació, el dinamitzador del joc de la ruleta dels ODS destaca l'adaptabilitat d'aquesta activitat a qualsevol institució i ens anomena els agents municipals que han participat a les diferents sessions que s'han realitzat fins ara.
El joc està preparat per qualsevol àrea de qualsevol institució, perquè qualsevol institució pugui jugar amb aquest joc. En aquest cas, hi han participat els tècnics i les tècniques dels departaments de les àrees de cultura, que inclou la persona que gestiona la biblioteca, la persona que gestiona el museu, la persona que gestiona el teatre, la persona que organitza la festa major o el cicle festiu, o simplement la tècnica o tècnic de cultura generalista que tenen molts ajuntaments. Estem parlant d'equips d'entre 4 i 10 persones, segons la grandària de l'ajuntament. Han participat 6 ajuntaments de la demarcació de Barcelona, que són Mollà, Torelló, Vilafranca del Penedès, Calella, Igualada i Sant Esteve Sesrovires. Són ajuntaments, podríem dir, mitjans, ni els més grans ni els més petits.
I quin és l'objectiu principal d'aquest projecte? En David Rosselló ens dona la resposta.
L'objectiu principal del projecte era sensibilitzar aquells tècnics i tècniques municipals que no estiguessin prou cap als ODS i, sobretot, que els apliquessin aquests objectius en els seus projectes i programes, en la seva feina quotidiana. Si no es tracta tant de difondre què és un ODS, que més o menys sona, sinó que aquests ODS els puguin aplicar als seus projectes. Per entendre'ns, que jo surti del joc, jo que treballo a la biblioteca o treballo al teatre, i aplicaré els ODS en el meu dia a dia del meu equipament. Aquest és l'objectiu.
En aquest sentit, per a David Rosselló, s'han complert plenament els objectius inicials del projecte.
Entenc que s'han complert els objectius, entenc en quant la fase final del joc el que fa és que cadascú desvetlla noves aplicacions dels ODS dels seus projectes i els du a terme. Per tant, no és només ho faré, sinó que ja ho està redactant durant el joc per dur a terme. I és més, el projecte el que busca o el joc el que busca és que els diferents projectes, programes o equipaments col·laborin entre ells per aplicar els ODS, que és l'ODS 17, és el que no està a la ruleta perquè es treballa a part.
A més, en David Rosselló assegura que el joc de la ruleta dels ODS permet crear noves complicitats entre els diferents equips municipals i institucions que hi han participat.
És curiós que en alguns equips municipals que treballen a la mateixa institució i pel mateix objectiu, la gent a vegades ni es coneixia entre ella o es coneixia poc o feia molt temps que no parlaven o no treballaven conjuntament. El joc el que permet és, en un ambient més lúdic, per això és el joc de la ruleta, no és una sessió de formació, és un joc, permet que la gent pugui connectar entre ella, treballar conjuntament, posar-se d'acord i aplicar objectius o projectes i, a més, fer-ho conjuntament, que aquesta és la gràcia. Per tant, considero que sí que s'han creat noves complicitats i que, d'alguna manera, el joc de la ruleta hi ha contribuït.
Altrament, el dinamitzador del joc recalca la importància de treballar conjuntament i sumar esforços per multiplicar resultats.
Treballar conjuntament, crear aliances, que es diu, és l'objectiu ODS-17 i precisament és la base de tots els altres, és a dir, tot el desenvolupament, i a més si el volem fer sostenible, no el podem fer cadascú per la seva banda, l'hem de fer conjuntament. Això és més important encara dins una mateixa institució. Si dins un mateix ajuntament, el teatre, la biblioteca, la festa major o la sala d'art no poden anar individualment cadascuna per la seva banda. Han de treballar conjuntament per aconseguir, entre totes, millor el resultat. Per entendre'ns, és sumar esforços per multiplicar resultats.
Així mateix, en David Rosselló destaca que la seva experiència com a dinamitzador ha estat molt bona i accentua el valor de les sessions participatives de la ruleta dels ODS en tots els ajuntaments que han pres part del projecte.
La meva experiència ha sigut molt bona, primer perquè detecto, per una banda, hi ha ajuntaments de dos ritmes o dues velocitats. En uns ajuntaments la gent treballa amb els ODS, els coneix, els entén, els aprecia, els aplica i els fa servir. I en altres ajuntaments no saben ni de què els hi parlen, quasi bé. Per tant, els ODS serveix tant per uns com per altres, com per uns perquè permet millorar i treballar millor el que estan fent i altres permet fer el primer pas en el coneixement i l'aplicació dels ODS.
D'aquesta manera, en David Rosselló remarca que ens hi juguem molt pel que fa a la sostenibilitat del planeta. Per això valora la tasca d'aquest projecte per sensibilitzar i conscienciar sobre l'aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible.
El joc de la ruleta ha servit per sensibilitzar cap a l'aplicació dels ODS, perquè ens hi juguem molt amb aquesta... Els ODS són l'aplicació, la part més visible de l'Agenda 2030 del desenvolupament sostenible. Això podria semblar que és només una cosa de la ONU, i en canvi el joc de la ruleta el que pretén dir és dir, escolti, aquests grans objectius, aquests grans ODS, per entendre'ns, salvar el planeta, vostè com a ciutadana, com a ciutadà o com a professional, els pot aplicar en el seu dia a dia. La pregunta no és què farà el planeta per salvar-se, la pregunta és què fa la meva biblioteca per contribuir a la sostenibilitat ambiental, o per contribuir a la igualtat de gènere, o per contribuir a la salut mental, o per contribuir a trencar les desigualtats socials. Aquest és el punt. Per tant, no es tracta tant d'un gran programa de l'ONU que podem veure per la tele, sinó que és cadascú de nosaltres, cada professional en el dia a dia, en el seu lloc de treball, què pots fer per aplicar els ODS, per tant, per aplicar un model de desenvolupament més sostenible. I ens hi juguem molt.
Un dels municipis on va tenir lloc el joc de la ruleta és Vilafranca del Penedès. En aquest sentit, d'aquesta experiència ens parla ara en Daniel García Jiménez, director de la Biblioteca de Vilafranca i cap de zona del Penedès Garraf.
O sigui, els objectius de desenvolupament sostenible per si mateixos no són res. O sigui, cal inserir-los dintre d'una programació, cal inserir-los dintre de la teva planificació. O sigui, tu no canvies la teva manera de procedir, la teva política, perquè et posin, diguem-ne, doncs, una sèrie d'objectius, no?, generals pel bé de la humanitat, no? Clar, tu el que fas és, bueno, tu agafes això com a guia, ho integres dintre d'un programa en el qual tu pots treballar en funció dels teus recursos, les teves capacitats, les teves línies de treball, no? I aleshores, bueno, fos una guia marc en el qual, doncs, diguem-ne, tu pots encaixar el teu treball i donar-li una mica de sentit general.
Conseqüentment, en Daniel García valora molt positivament la seva participació en el joc de la ruleta dels ODS i pondera que ha estat una oportunitat per contrastar amb els altres agents participants el significat de cada un dels objectius de desenvolupament sostenible.
però que ens veiem doncs, menys del que seria desitjable. No? I bueno, doncs vam comprovar que cadascú doncs, treballa en la seva parcel·leta i que doncs, el que nosaltres enteníem sobre el significat de cadascun dels objectius de desenvolupament sostenible era diferent. Que, per tant, la coordinació efectiva que nosaltres tenim al dia a dia doncs, no és tan efectiva. ¿Vale? Aleshores sí que vam descobrir que teníem doncs, molt camp per córrer, moltes oportunitats de millora.
A més, en Daniel García recalca que en el joc de la ruleta va aprendre la importància de portar a la pràctica, dintre de la pròpia planificació de treball, petites accions diàries amb la finalitat de contribuir a l'impuls dels ODS.
En sentit general, jo crec que vam aprendre que, clar, perquè nosaltres ens vam posar un dia no, a fer un roleplay amb la ruleta.
Un altre municipi on va tenir lloc el joc de la ruleta és Torelló. En aquest context, sobre aquesta iniciativa, ens parla ara l'Esther Granados, directora de la Biblioteca de Torelló.
La veritat és que va ser molt divertit i crec que va ser molt profitós. Tinc un bon record d'aquella sessió. La veritat és que va ser molt profitós.
L'Esther Granados assegura que el format que proposa el joc de la ruleta dels ODS incentiva el fet de treballar conjuntament amb els altres actors i agents municipals, ja que crea una dinàmica molt favorable que permet unir esforços per aconseguir dur a terme els objectius de desenvolupament sostenible.
Vaig trobar que era una dinàmica de sessió de treball molt adient, perquè com que hi ha com diferents blocs de treball, recordo, en un primer bloc ens va permetre conèixer-nos molt bé d'on venim, què estem fent, en quins objectius tenim punts en comú, i ens va situar no, sobre la taula, rodejant tots a la ruleta. Llavors, altres blocs que vam fer de treball era allò, pensar i parlar de quins, en format petit grup, de quins punts podríem esforçar-nos o que serien adients, no? Allò de has de triar, no? Però tries no pel color ni pel que sigui, sinó tries amb raonament, parlar-ho amb el petit grup. I dic, van ser unes dinàmiques que dintre del joc, jo crec que van servir molt això, no? Per conèixer-nos, per conèixer què fa cadascú, per conèixer quins recursos té cadascú, com ens podem compartir aquests recursos, com ens podem ajudar, i amb una finalitat molt clara, que és portar a terme aquests objectius. Perquè podem parlar d'objectius i volem fer això i volem fer l'altre, però si no tenim els recursos i no portem a terme aquestes accions, no ho aconseguirem.
Les biblioteques tenen la responsabilitat de divulgar l'Agenda 2030 i els ODS per traslladar els reptes del planeta a l'esfera pública i sensibilitzar la ciutadania de la importància d'un futur sostenible. En aquest context, la Cari Martín, directora de la Biblioteca Central de Terrassa i dinamitzadora del grup de treball de professionals de les sales infantils de les biblioteques del Vallès Occidental, ens apunta d'on va sorgir la idea de crear l'iniciativa Descobreix amb l'ODIS l'aventura dels ODS.
Llavors, a finals del 2020, justament, estàvem plantejant a veure què podíem fer, quin era el següent projecte, i va haver una dada molt significativa i molt curiosa. Nosaltres som 17 biblioteques a la comarca i resulta que els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 són 17, també. Llavors, va ser com una mena de clic, no? A partir d'aquell moment vam pensar, ostres, doncs potser seria una molt bona idea començar aquest projecte de donar a conèixer, no? Reflexionar sobre els objectius, donar a conèixer l'Agenda 2030 a les famílies, als infants, sobretot, però també a les famílies i també a les escoles, no? La idea va sorgir d'aquí, de crear un nou projecte i aprofitar doncs, que potser és un moment molt interessant per donar a conèixer aquests objectius i tot el que significa.
Per la Cari Martín, Descobreix amb l'ODIS l'aventura dels ODS és un projecte ambiciós que engloba diferents elements i diferents objectius.
Els objectius del projecte com a tal, primer de tot, és donar a conèixer els objectius de desenvolupament sostenible, com he comentat abans, de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides al públic infantil i familiar, a conscienciar els infants, els nens i les nenes també de la importància de la seva participació per a la preservació del nostre planeta, però també visualitzar les biblioteques com a espais d'aprenentatge i de coneixement al llarg de la vida, més enllà de la relació que tenim formal amb els centres educatius, no? també potenciar la col·laboració de les biblioteques amb altres centres i a nivell local, no? O amb altres institucions del territori, en aquest cas referent als temes dels ODS. Llavors, en què consisteix el projecte? És un projecte bastant ambiciós. Jo crec que és un projecte ambiciós. De fet, és un projecte que ens vam plantejar a 2 anys vista. Ara estem en el segon any. Funciona per cursos escolars. Llavors, es compon d'un passaport, que és la peça central, diguem-ne, del projecte. Hi ha un passaport i també lectura en format virtual i en format paper. Un bagul pedagògic format per diferents documents i també amb recursos pedagògics, sobretot adreçat a centres educatius, a escoles. Un centre d'interès sobre cada un dels objectius a cadascuna de les biblioteques. Som 17 biblioteques, hi ha 17 objectius, per tant, cada biblioteca està com especialitzada en un dels objectius. I després, activitats relacionades amb els ODS que es fan de manera mensual, que són també els que apareixen en el passaport. I també, en col·laboració amb la Gerència de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, també tenim un apartat al portal infantil Genius, tenim un apartat al web, on hi ha tota aquesta informació relacionada amb els objectius i amb el projecte i amb el passaport i amb tot el material que us he comentat abans.
Així mateix, la directora de la Biblioteca Central de Terrassa i dinamitzadora del grup que ha participat en aquest projecte ens explica com s'han originat els diferents grups de treball que han participat en aquesta iniciativa, creada per donar a conèixer als infants els objectius de desenvolupament sostenible.
Quan ja vam començar a pensar en el projecte, ja vam veure que era un projecte bastant ambiciós, per tant, hi havia molta feina, perquè per una banda hi havia la guia de lectura, per una altra banda hi havia aquest passaport que té molta feina, no? Té molta informació i hi ha una sèrie de proves vinculades. Després hi havia el bagul pedagògic amb una sèrie de recursos pedagògics i també una sèrie de documents. I també hi havia el tema de la pàgina web, no? Que s'havia de crear i s'havia de farcir amb tota aquesta informació. Llavors, per una banda, vam fer 4 grups de treball perquè era bastant complicat treballar totes a la vegada, tots els recursos que havíem de crear. Llavors ens vam dividir en 4 grups i cada grup es dedicava a treballar específicament doncs, al que li havia tocat. No? Doncs el grup de la guia de lectura van estar fent la cerca de tots els documents que podien ser interessants per formar part d'aquesta guia de lectura i la van crear. El grup del passaport doncs, van crear totes aquestes proves presencials, virtuals, etc. En el grup del bagul pedagògic doncs, va crear aquests recursos, aquests jocs, aquestes dinàmiques que després es podrien dur a terme amb les escoles també. I el grup de la pàgina web, diguem, doncs, és el grup en el que vam estar més en contacte amb la gerència de Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, perquè havíem de col·laborar conjuntament per veure com creàvem aquell apartat, quina era la informació que volíem penjar, de quina manera, amb quina periodicitat, etc. A més, també amb el suport de la gerència, també l'Anna Clariana, que era la persona que va dissenyar aquest ODIS, aquest personatge, però també ens va ajudar a maquetar el passaport, a fer el disseny dels cartells i d'altre material de difusió. I, per una altra banda, també, com que són 17 objectius i som 17 biblioteques, també cada biblioteca es va com especialitzar en un dels objectius, va crear uns centres d'interès a les seves biblioteques, a les seves sales infantils, i, bueno, diguem que d'alguna manera teníem aquest recurs també que en un principi, que això ho vam crear abans de la pandèmia, la idea nostra era que els nanos i les famílies haguessin de viatjar per cadascuna de les biblioteques de la comarca. Una feinada per part de tothom, eh? O sigui, increïble, molt contenta i, bueno, i tot el grup en general estem molt satisfets amb tota la feina que s'ha fet.
Tal i com ens indica la Cari Martín, el personatge infantil de l'Odis és el fil conductor del projecte i la seva funció és cabdal per despertar en els infants l'interès pels ODS.
L'Odis és el fil conductor del projecte. És un personatge molt divertit, molt curiós, molt, molt dinàmic. Està creat per... El va crear la il·lustradora local, l'Anna Clariana, i és el que dona una mica de sentit a tot el projecte. És el personatge protagonista del passaport, però també és el personatge protagonista de la guia de lectura, en fi, de tot el material de difusió. Té l'habilitat de transformar-se i d'adaptar-se en forma i color a cadascun dels objectius de desenvolupament sostenible. Suposo que sabeu que cadascun dels objectius, no sé si recordeu la rodeta dels ODS, que hi ha 17 colors diferents, doncs l'ODI, segons el tipus d'objectiu, es transforma en color i en forma. I jo crec que és un personatge que atreu molt als infants, sobretot, no? És molt cridaner. No té sexe, o sigui, no té gènere, és un personatge també neutre, que també això era un tema que ens agradava molt. I, bueno, d'alguna manera també és perquè el passaport i tot el material doncs tingui una sigui més atractiu als infants, no? Sigui més, els hi entri pels ulls.
D'igual manera, la Cari Martín assegura que són també importants les diferents funcions que compleix el passaport ODS perquè els nens puguin empatitzar també i implicar-se en el projecte.
El passaport serveix per diferents coses. Per una banda, el passaport té una part informativa. O sigui, en el passaport, a les primeres pàgines, el que es fa és explicar què són els objectius de desenvolupament sostenible, que és l'Agenda 2030, es presenta a l'ODIS. A més, hi ha una part com molt personalitzada on cada infant pot escriure també el seu nom i les seves dades, i a partir d'aquí cadascuna de les pàgines informa de cadascun dels objectius. Hi ha una petita part informativa on s'explica en què consisteix aquell objectiu, i a l'ODIS, amb la seva forma específica relacionada, i després hi ha un espai on els infants poden escriure la resposta de la prova virtual, que ara us explico què vol dir això, i d'una prova presencial.
Pel que fa a l'experiència de treballar en equip, la Cari Martín diu que ha estat molt enriquidora i apunta que treballant en equip s'arriba més lluny.
Ja portem molts anys treballant en equip i és molt enriquidor, és molt enriquidor. A més, aquest grup està format per biblioteques molt grans, com la nostra, com Terrassa, que és una xarxa de biblioteques amb 6 biblioteques, amb una població molt gran, però també amb biblioteques petites, amb unes dinàmiques totalment diferents. I és molt enriquidor per part de totes les biblioteques. Tant nosaltres aprenem molt de les petites de les grans, ens ajudem, compartim. Sempre hi ha una persona que és més especialista en uns temes i d'altres persones que entenen molt més altres temes, i al final és aprofitar doncs l'expertesa, la saviesa, les ganes, no?, de tot el grup, i molt contenta i molt satisfeta. És un grup que funciona molt bé des del començament, perquè on no arriben unes persones, arriben les altres. Això està claríssim.
Respecte a la importància de donar a conèixer els objectius de desenvolupament sostenible, la Cari Martín considera que ens hi juguem molt pel que fa a la sostenibilitat del planeta.
Ens hi juguem molt. Moltíssim. I jo penso que aquesta agenda i aquesta idea de l'ONU de preparar aquests objectius i aquest trajecte que ens queda fins al 2030 és molt important, molt interessant. Hi ha moltes coses que podem fer. I ara que treballem molt amb aquest tema, és que de qualsevol de les accions que fem és que podem, d'alguna manera, relacionar-les amb molts dels objectius. Aquests objectius són molt reals, són accions que tenen a veure amb el nostre dia a dia, de cuidar més el nostre planeta i la sostenibilitat, no?, en general.
I finalment, sobre la permanència d'aquesta iniciativa en un futur pròxim, la Cari Martín contempla que aquest projecte tindrà continuïtat més enllà del 2023.
Sí, que té continuïtat. De fet, l'agenda és 2030. Per tant, nosaltres hem començat aquest projecte i acabarà ara, però la idea és que del 2023 al 2030, que en teoria hi ha al final d'aquesta agenda, potser hi ha escoles que volen participar o nosaltres volem l'any vinent fer algun tipus de sessió extra o el que sigui. O sigui que és un projecte que continuarà, els passaports continuaran estant a la informació a la pàgina web també. Per tant, sí, sí, clar que sí.
Tot seguit, la Mercè Blasco, bibliotecària i responsable de l'àrea infantil de la Biblioteca Pere Calders de Viladecavalls, ens explica quina ha estat la rebuda del personatge de l'ODIS per part dels infants a la seva biblioteca.
Introduir el personatge de l'ODIS, el que vam fer primer va ser crear una expectativa. Ja des de començaments de setembre vam muntar un expositor molt gran permanent, que el tenim fins que acabi tot el projecte, amb l'ODS que ens correspon a la nostra biblioteca, que és el d'Aviació Submarina, el número 14, i ja la canalla ja va començar a mirar comptes d'aquest ODS i començar a preguntar això què és, això què és. I llavors, a partir d'aquí, quan vam començar a fer les proves i a fer el passaport, ja diguem-ne que els teníem una mica orientats. Llavors, el que, perquè respongués millor, perquè al principi, doncs, clar, tothom estava, no sabia molt bé el que era, i així, vam fer uns tallers. Vam fer uns tallers que van tenir molt bona resposta entre nens i nenes de tercer i quart, vuit, nou anys, i fèiem un cada mes, segons l'ODS que tocava, i també fèiem una exposició només d'aquell ODS, i amb això, doncs, els agradava.
En concret, a la Mercè Blasco l'ha sorprès la bona rebuda que ha despertat en els infants el personatge de l'Odis a la seva biblioteca.
Doncs és una mica sorprenent, perquè al principi, sí, com deia, va costar una mica, però després, sobretot quan ja portàvem 3 o 4 mesos, venien a fer les proves i venien a fer, mira, quin ODS hi havia, els agradaven molt les enganxines, perquè cada prova els tenen una enganxina, potser amb el passaport. I venien a la tarda i venien a fer una prova. I era una cosa que no ens pensàvem que passava així. També hem treballat, ara mateix aquest curs, estem treballant amb les dues escoles, amb una per mitjà de les visites escolars, el curs de 5è, que venen aquí, i l'altre està més lluny, ho estan treballant en sa classe. Però els fa gràcia al Nino, és que és boníssim, aquest personatge que ha fet l'Anna Clariana és molt, molt maco. I a mi em va sorprendre que vinguessin expressament. Hi ha un nen que va fer 6è, ara està a l'institut, i se'ls ha fet tots. I ara encara m'ha vingut a fer alguns i altres no, eh? No tots. Els que van entrar amb ganes.
A continuació, la Mercè Blasco recalca la implicació de les biblioteques públiques en difondre el desenvolupament sostenible i la conscienciació al respecte que demostren els infants.
Bé, les biblioteques públiques, de fet, estem molt implicades en aquestes coses. La nostra biblioteca, per exemple, té plaques solars, sí, estem implicats. Però també diré que és una tasca global i que molts nens i nenes ja en saben molt. Vols dir una cosa? I ells ja la saben perquè a l'escola s'ha treballat molt. Que estan molt conscienciats. A mi m'han sorprès molt amb les respostes. Per exemple, les proves virtuals que es fan des del Genius les saltaven en un moment. Sabien les respostes. Sí, que la biblioteca s'ha posicionat, però som un element més d'una xarxa que està treballant i que, afortunadament, els nens de primària estan molt... Ho tenen més clar que nosaltres. Sí.
A més, la Mercè Blasco ha destacat que totes les biblioteques de la comarca han anat a una per desenvolupar conjuntament el projecte.
Home, el que ha estat molt, molt maco és que era un projecte de comarca. Llavors érem totes les biblioteques de la nostra zona a una. I això és, et sents part d'un tot, i el fet de que els nostres usuaris podien anar a una altra biblioteca, que de fet no ho han fet, els que ho han fet aquí, però que hi havia aquesta cosa en paral·lel, donava força, donava un respald, i els companys i les companyes hem fet moltíssimes reunions, hem compartit, ens donàvem idees entre nosaltres, ens donàvem idees perquè cada un hem fet amb la nostra forma de fer particular, i ha anat molt bé perquè hem anat fent moltes reunions i sí, ens hem sentit bé.
Finalment, sobre l'experiència de treballar en grup, la Mercè Blasco remarca que sempre s'aprèn dels demés.
Que on no arriba un, arriba l'altre. Per molta imaginació i moltes ganes que li posis, sempre n'hi ha una persona que se li acut una cosa que dius, apa, jo no havia pensat, ho podem compartir, i viceversa. Trobo que és important això. On no arriba un, arriba l'altre. Això sempre. Sempre n'aprens.
Per una altra banda, la Laura Kotnik, directora de la Biblioteca al Castell de Vacarisses, ens explica com es van organitzar prèviament des de la biblioteca per presentar el personatge de l'Odis als infants del poble.
Això és un projecte que ha durat 2 anys. A Vacarisses tenim 2 escoles de primària. Una està al costat mateix de la biblioteca i una altra amb un nucli no habitat, una urbanització, no?, que en diem, que està bastant lluny. Aquesta escola, que està al nucli no habitat, ells venen un cop a l'any aquí, perquè, clar, hi ha l'import de l'autobús i surt més car. Però el primer any nosaltres ens vam traslladar allà, a les sessions que fem, perquè allà fan diverses sessions dins de l'aula, i els vam presentar tot aquest projecte de l'Odis a través del Genius. I ens va anar superbé. A més, era una escola que ells l'any anterior havien fet com a projecte d'escola els objectius de desenvolupament sostenible. Per tant, ens vam trobar un públic que ja coneixia aquest concepte. I el que va fer és enriquir i sumar-lo.
En suma, la Laura Kotnik confirma que el projecte té una dimensió divulgativa, però que participar en aquesta iniciativa també ha estat i és molt enriquidor.
Doncs jo crec que ha sigut molt, molt, molt enriquidor, perquè, sincerament, jo sabia el que eren els ODS, ho sabia així de passada. Sí que és veritat que des de la Gerència de Biblioteques cada vegada a les direccions, per exemple, ara ens van enviar un mail, heu de crear totes les accions que feu, posar-les en consonància, no?, amb els ODS, i això m'ha ajudat molt com a professional, m'ha ajudat moltíssim, no?, a entendre, i sobretot, és com que, potser queda una mica absurd dir-ho així, no?, però és com pensament ODS, no? Jo camino a vegades, no?, i dic, mira, això és ODS, això, aquesta idea és ODS, no? I aquest canvi de mentalitat és el que hem de nosaltres, com a professionals, hem de contribuir, no?, a la societat, de dir, és ODS. I els nanos aquests, per exemple, molta gent entra, adults, i veuen les caixetes i no saben ni què és ni t'ho pregunten. I veus els nanos que entren, mare, mira, això són els ODS. Mira, mare, això és que s'ha d'acabar amb la fam, que ens hem d'acabar el plat. És com que entenen el concepte. Per tant, és una campanya de difusió del concepte i de fer-te el teu. I sobretot, de creure-te'l, de treballar-hi, d'alinear. Falta una mica d'ordre, no? En general, al món, no? Tenim una línia. Jo trobo que és superinteressant que tinguem una línia de treball tots. Societat, professionals, infants, adults. I això és una eina molt, molt potent, que hi ha coses que es podrien millorar, eh? Que això som com a grup, en som molt conscients.
Fins aquí aquest capítol de la comunitat XBM, el podcast de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, que neix amb la voluntat de donar a conèixer iniciatives i projectes innovadors desenvolupats pels professionals de la XBM. Us convidem a subscriure-us al nostre perfil a iVoox i a Spotify per poder estar al corrent de tots els nous capítols. També ens podeu proposar temes a tractar escrivint-nos a gsb.comunitatxbm@diva.cat. Moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos.
Comunitat XBM, un programa del canal de podcast de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona.